migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Poblet ja té nou abat després de l'elecció que es va fer dilluns passat a la sala capitular del monestir cistercenc. És Rafael Barruer, fins ara prior de la comunitat. Substitueix Octavi Vilà, que es va convertir diumenge passat, com segurament tots ja sabeu, en el nou bisbe de Girona. Barruer, de 57 anys i fill de Vila-real, al costat de Castelló, és llicenciat en Teologia i Belles Arts. Des del mateix monestir el defineixen com un home molt centrat i implicat en la vida monàstica. Té experiència en comunicació, tant interna com externa, ja que ha estat formador de joves monjos i també responsable de l'hostatgeria d'aquest cenobi. El nou abat de Poblet ha destacat que se sent valorat, però també ha reconegut que la nova responsabilitat és una càrrega i una preocupació. La benedicció abacial de Rafael Barruer serà l'11 de juliol, precisament festa de Sant Benet, al mateix monestir de Santa Maria de Poblet. I com dèiem, Octavi Vilà es va convertir diumenge en el nou bisbe de Girona després d'haver rebut l'ordenació episcopal en una concelebració ben viscuda, ben solemne, en què també va iniciar el seu ministeri. Unes 1.500 persones van participar-hi, missa presidida per l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, en la primera part, i després, quan ja era bisbe, Vilà va ocupar la seu. Es va notar una comunió i una unitat davant d'un pastor proper que combina perfectament la profunditat espiritual del monestir de Poblet amb la proximitat pastoral que Girona, especialment dos anys després de la mort de Francesc Pardo, necessitava per al seu bisbe. Avui a la taula de testimonis reviurem el que ha estat aquests dies passats, la setmana passada concretament, una estada a TZ per primera vegada d'un grup d'una quarantena llarga d'estudiants de Blanquerna, de diferents graus universitaris. Ho comentarem amb dos testimonis, un responsable de pastoral i un estudiant. I també un nom propi de la música d'inspiració cristiana és el de Joan Marc Miron, que ens visitarà per explicar-nos la promoció que està fent de tot el seu material sonor i musical en un canal de YouTube. Tot això amb la música d'inspiració cristiana habitual, centrada en aquest proper diumenge 5è de Pasqua, i un petit resum de notícies. Us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. TZ, com segurament molts de vosaltres ja sabeu, és un petit poble situat a l'est de França, entre Lió i Dijon, on hi ha un monestir d'espiritualitat ecumènica des de fa dècades. Ara el seu màxim responsable és el germà Matthew. I un grup d'una quarantena llarga d'estudiants de Blanquerna en diferents graus s'han apuntat a una proposta pastoral d'aquesta institució universitària de l'Església a Barcelona i a Catalunya. I volem conèixer el que ha estat aquesta experiència amb dos dels seus participants. D'una banda tenim amb nosaltres Miquel Àngel Pulido, coordinador de pastoral a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies, és professor també.
Sí, exacte.
I ha acompanyat els joves, oi, aquests dies. I també tenim Arnau Lloret, estudiant de segon del doble grau en Psicologia i Educació també a Blanquerna. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, si vol començar, per exemple, amb Miquel Àngel Pulido, per posar una mica l'ambient, com ha estat aquesta experiència i com va sorgir la idea, també, sobretot, perquè és la primera vegada, oi?
Sí, és la primera vegada, i crec que en quant a com ha sorgit la idea, el millor exponent per explicar-ho és aquí l'Arnau, perquè, de fet, la idea sorgeix de la seva iniciativa. Crec que, en aquest cas, des de pastoral que hem fet, sobretot, ha estat acompanyar, establir espais on els estudiants poguessin compartir el que esperaven de la pastoral, molt inspirats també per una trobada que vam tenir amb el Papa Francesc al Vaticà, responsables de pastoral de tot el món, on ens va donar alguns consells que la pastoral havia d'apreciar les diferències, acompanyar amb cura i actuar amb valentia. I crec que l'Arnau aglutina aquestes tres característiques també, en quant a com acompanyar els seus companys i com a proposar i ajudar que això succeeixi, no?
És veritat això que diu? Vas ser tu l'ideador? Amb altres companys, potser?
Sí, bueno, més o menys. Des de l'assignatura d'en Miquel Àngel Pulido, de Cristianisme i Cultura, doncs va fer una activitat que el que buscava era doncs, que donguéssim doncs, certes propostes o certes idees per millorar doncs, la universitat doncs, en un àmbit cristià o des d'un àmbit també possiblement agnòstic o diferents àmbits. I allà va ser quan vaig pensar... Jo havia anat a ADZ amb l'escola on anava al batxillerat, a les Jesuïtes de Casp, i vaig pensar doncs, que seria viable i... Bueno, ho vaig fer en aquella activitat i després doncs, per la nit li vaig enviar un correu i li vaig dir que ho podríem començar a mirar, començar a muntar i que tenia la sensació doncs, que la gent li cridaria i que s'acabaria apuntant. I va ser una mica així com va sorgir i després també doncs, agrair moltíssim que ell va estar en tot moment doncs, superatent a tot i doncs, sense cap mena de problema per dur-ho a terme.
Com a responsable de pastoral ha estat un regal tot això, eh? I clar. Aquest correu que comentava l'Arnau va ser el detonant, perquè tenia moltes propostes, però així com dius ben bé, què podria sortir, no? I aquí per la nit, quan m'arriba el correu, aquest noi realment vol fer això, ho té clar, i quan ens van trobar per parlar-ne, no ha parat, vull dir, en aquest sentit ha sigut il·lusió a incorporar tot el procés, no? Uh-huh. I això ha ajudat a que realment sigui un èxit.
Clar, perquè això es va oferir i a totes les facultats de Blanquerna.
Exacte.
I es va trobar la resposta que va ser, una quarantena llarga, que no està malament, no? Tenint en compte doncs, que són uns pocs centenars els alumnes en total de les universitats de Blanquerna. Molt bé.
Exacte.
Fantàstic. Bé, recordem, potser per posar més en context, que Tesé és aquest poble, aquest monestir, és una espiritualitat nascuda de la mà del germà Roger Schulz, que va ser com l'iniciador, va morir l'any 2005 de manera violenta, tristament. Després ha estat el germà Alois i ara el germà Matthew els responsables d'aquesta comunitat monàstica ecumènica. Té aquesta peculiaritat, però molt beneïda des de l'Església Catòlica i des de totes les confessions cristianes. Alimenta l'espiritualitat del silenci, també la convivència, i això és el que ha estat, no? Aquesta estada de 4 dies. Ens ho pots explicar una mica més, Arnau, i si vol després Miquel Àngel també?
Sí, és a dir, el dia s'estructurava bàsicament en... Durant el dia hi havia 3 pregàries, una al matí i una al migdia, i una per la nit, que era una mica el que conduïa i el que portava doncs, el fil del dia i la setmana. I a part, també, doncs, durant el matí, duies a terme doncs, activitats per la comunitat. El meu grup, per exemple, ens va tocar doncs, fer jardineria i cuidar doncs, una mica a l'hort. I doncs, per la tarda també hi havia doncs, la reflexió bíblica, que això estava molt bé perquè et juntaves també amb joves d'altres països i d'altres llocs, per, doncs, a través d'un text bíblic i unes preguntes, doncs, fer com una reflexió, però estava molt bé perquè podies doncs, trobar idees o coses que potser a tu no et sorgien d'altres persones i això també com de, que eren d'altres llocs d'arreu del món i que va estar molt bé. Una mica això era el funcionament i com anava.
Sí, sí. I a partir d'aquí, doncs, aquestes... pregàries domenaven fons espiritual i després tota la convivència. 4 dies van ser. Recordem que TZ acull moltes vegades per setmanes, no? Sí. Els grups que hi van.
Sí, de fet, ens van recomanar que la propera intentéssim anar 7 dies. Sí,
aquesta
que és
vegada
complicat.
Va ser de diumenge a dimecres, no? Van ser 4 dies.
Sí, exacte. A més, van coincidir temes com que el calendari no, potser no era el millor per fer-ho, també en quan la TC comença diumenge i acaba dimecres, normalment tampoc ho recomanen, sinó que volen que acabis en diumenge, que és la gran experiència també de dissabte al vespre, però tot ha ajudat a que sigui una experiència realment colpidora per molta gent, no? I amb la diversitat d'estudiants que venien, uns creients, altres no creients, però el tema de voler compartir amb respecte i obertura de ment un espai d'identitat cristiana claríssima, no? I d'una espiritualitat cristiana molt, molt colpidora. No? En aquest sentit, ha sigut molt interessant, molt interessant.
Doncs
poder acompanyar aquests estudiants en el seu procés, no? I encara continuarem amb això.
Sí, sí, això volia dir, es repetirà l'experiència després d'aquests dies?
Sí, sí, oi tant, o sigui, va anar fantàstic, tothom que va venir ja, bueno, vam fer un petit formulari i volia tornar l'any vinent i ara ja ens estem començant a posar en marxa doncs, per poder organitzar, perquè sí que és veritat que això ho vam començar a organitzar ja quan el curs ja estava iniciat i doncs, posant una data i de cara doncs, al curs vinent doncs, intentaríem també doncs, el que deien...
Buscar una data millor, potser.
Buscar una data millor.
Que no hi hagi tants exàmens o tantes.
Exacte.
Final de curs.
Sí, per també poder fer la proposta d'una setmana, que és el que recomanen.
Sí, a més també han sortit idees de més activitats que puguem oferir des de l'àrea de fe i espiritualitat, no? A la facultat. Jo crec que és com... Tot en si està sent una experiència molt maca de proposta des de l'espiritualitat i la fe que podem acompanyar i generar des de la facultat, no?
És molt interessant, no?, que la pastoral d'una universitat, que evidentment és oberta a totes les sensibilitats, però que és d'identitat cristiana, és catòlica, com Blanquerna, estigui viva, no? Estigui viva aquesta pastoral i tingui resposta entre els joves que busquen. Uns segurament seran més practicants, altres menys, però tots conflueixen en aquesta sensibilitat de buscar Déu. Que aquesta també és l'essència de Tese, oi? Volia preguntar, no sé si pot parlar l'Arnau, és difícil que parli en nom dels 41, no? Però quina sensació tens del que ha canviat en la percepció de la fe i la pregària en tu i en altres companys després d'aquesta estada?
Sí. Jo crec que per molts dels companys que van venir a Tese era una mica les portes de l'espiritualitat o de la fe, i molts d'ells no havien viscut cap mena d'experiència així o recessos, i tots van sortir meravellats i amb ganes de tornar, sobretot, però com amb aquesta idea d'una mica trencar prejudicis sobre aquesta mena de llocs o de recessos o de mena de centres que es duen a terme aquestes activitats i que a vegades potser en l'actualitat estan una mica com... es poden arribar a estar mal vistos, però tots van trencar i van dir, uah, he descobert una cosa impressionant que venia aquí amb unes expectatives molt més baixes del que finalment m'he trobat i tots, doncs, supercontents, penso.
Mm-hmm. Ens quedem amb ganes de parlar-ne més, sobretot quan s'acosti la propera edició, quan estigui convocada, us tornem a convocar, però potser per acabar, Miquel Àngel Pulido, la convivència, la logística, com ha anat, quin balanç en faria vostè?
Ha sigut espectacularment feliç, fàcil, senzill, colpidor, molt emocionant. També vam tenir la sort que ens acompanyés mossèn Carlos Bosch, i en aquest sentit va ser d'una oportunitat clau per a molts estudiants de poder-li preguntar moltes coses i que les respongués. Recordo un moment en què unes estudiants estaven plorant i dic, què està passant aquí? No? I el tema és que estaven encantades, escoltant, i dic, bueno, mira, no sé, estem obrint aquí un espai que abans no hi era, no? I està sent meravellós en aquest sentit. No?
El prevere Carles Bosch, recordem, és el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona, també va ser-hi Jordi Sánchez, que és un dels professors, director de la Càtedra Blanquerna, concretament, i també Jovi Sebastián Capiparambil, suposo que ho estic pronunciant que també és un dels professors.
En aquest cas és estudiant de doctorat, però ell és mossèn catòlic siromalabar i està fent el doctorat aquí a Blanquerna i també ens va acompanyar amb la seva perspectiva particular i també
molt bé.
Ha portat molt.
També va ser-hi, segons tinc entès, Josep Maria Carbonell, que és el degà de la Facultat
també
de Comunicació.
Crec que és important destacar que des del primer moment en què el president de Blanquerna va saber d'aquesta iniciativa, es va volcar i ens ho va facilitar moltíssim. Tot això també ha generat que això fos possible.
Molt bé, efectivament, Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna URL. Moltes gràcies, no hi ha temps per més, però un plaer que ens hàgiu acompanyat. Miquel Àngel Pulido, coordinador de Pastoral de Blanquerna, i Arnau Lloret, estudiant de Psicologia i Educació. Fins una altra, que vagi molt bé.
Gràcies. Fins una altra, que vagi molt bé.
Aquests minuts en què hem parlat de Tese, no hem entrat gaire en la seva magnífica música meditativa, aquelles cançons que a través de la repetició estimulen la relació amb Déu. I avui tenim un programa, de fet, molt musical, perquè també tenim amb nosaltres Joan Marc Miron, casat, pare de dos joves, mestre de primària jubilat i des de fa anys cantautor de música d'inspiració cristiana, que col·labora més amb diverses entitats de les esglésies cristianes, l'Església Catòlica, altres. Bona tarda, Joan Marc, i benvingut al Mirall.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, estem sentint aquí un tema amb guitarra que, de fet, forma part del teu disc Bàlsam, oi?
Sí. Bàlsam és un tema, tot és ell, de guitarra clàssica, interpretant himnes cristians i també altres tres composicions inèdites meves.
El motiu de la presència avui de Joan Marc Mirón és, entre altres raons, perquè sempre ens agrada tenir cantautors de música cristiana, que està recopilant tot el seu arxiu de música i cançons en un canal de YouTube, oi?
Exacte. O sigui, juntament amb uns amics i familiars, doncs vàrem decidir pujar-ho, perquè hi havia moltes gravacions una mica així fetes amb mòbil i que donaven mala qualitat. Llavors vam dir, no, fem-ho bé. Llavors vam pujar el meu primer treball, que es deia Mai Més Sol, traduït íntegrament al castellà, Deja Ya Tu Soledad, o a l'anglès, que es diu Never Alone. Després un altre CD que vaig compondre el 2007 sota el nom de Penso en Tu, tot en català. I després, el 2013, doncs vaig fer aquest del bàlsam amb guitarra clàssica i altres que pujarem. I llavors sí, estan a YouTube amb el nom Joan Marc Mirón, poden entrar, poden subscriure i escoltar, i també rebran les properes gravacions que farem aquest any.
Doncs fantàstic, buscant Joan Marc Mirón YouTube, es troba fàcilment, ho hem pogut comprovar aquí l'equip del programa, sense
problema. Genial,
Què vol transmetre vostè, o què vols transmetre tu amb les cançons i amb les peces de guitarra?
Sobretot el que vull transmetre és l'amor de Déu, és acompanyar la gent en moments de meditació, de pregària, de reflexió, de lluança, perquè és que jo cada vegada que agafo la guitarra, que, bueno, aquest que el veuran a YouTube està sota el nom de Llum en la Foscor, doncs estic lluant al Senyor, interpretant amb la guitarra. I com en el canal es veu la lletra de la cançó, vull convidar la gent a ajuntar-se amb mi i poder lluar al nostre Déu i pregar a Déu. I realment és una experiència, crec que és magnífica, sí.
O sigui, escoltar aquestes notes de guitarra que ara tenim de fons en el YouTube,
sí,
va acompanyat de la lletra, i per tant un pot cantar com si fos, si em permet la comparació, un karaoke, vaja, no?
Exacte. Sí,
però
sí,
ben
sí,
espiritual, en aquest cas.
Exactament. Llavors cadascú pot posar la seva veu i junts poder cantar aquest himne. També hi ha altres temes que, clar, que si no els explico, la gent no sap què vol dir. Llavors, un està dedicat al meu pare, que em va deixar quan tenia 17 anys, per una malaltia. Després, l'altre dedicat al meu fill, adolescent, aquesta turbulència d'adolescència, i l'altre dedicat, que és la peça clau del CD, que és Getsemaní, que és que durant 7 minuts vaig viure la intensitat de l'agonia de Jesús en el Getsemaní. Lluita entre Jesús Déu, Jesús home i fet amb guitarra.
És bonic també poder entrar, els qui escolten les cançons, especialment d'inspiració cristiana, a l'interior de la persona, que si vol pot explicar, no?, el context.
Exacte.
De les lletres, com ara fa vostè. Què demana als qui escolten les seves cançons, Joan Marc?
El que demano és... perdona'm, em pots dir de tu?
Sí. Ja ho havia fet, sí, però és el costum, sí, tranquil. Què demanes?
No, el que demano simplement és que, mira, avui he vingut aquí, un estrès, creuar la Diagonal, i jo mirant el rellotge, ai, que no arribo, no sé què. I sempre anem a la vida així, estressats, que ens apreta tot, que no tenim temps per nosaltres. Et demano, pren-te un temps de reflexió. Atura el temps, atura les activitats, tanca la tele, tanca el mòbil, bueno, no el tanca si escoltes les cançons, no?
No,
però endinsa't en aquestes cançons, sent la presència de Déu que està al teu costat, ajunta't amb mi, lluem junts al Senyor, gaudim d'una estona que sortirem d'aquí super, super edificats, beneficiats i agraïts.
Aquesta recopilació de la música de guitarra i de les cançons de Joan Marc Mirón al YouTube també té un objectiu de generar, no?, a la persona que escolta i que comparteix aquesta música una experiència nova. Com entens això?
Una experiència nova, el que voldria dir és que sentim molta música. Molta música, música comercial, música entranyable, moltes vegades amb la meva dona dels anys 80, i mira aquesta la cantant i tal, no? A les 40 principals, això que sí. No, jo el que... L'experiència crec que pot ser única, perquè no crec que existeixi un material, o almenys aquí a Catalunya, a Espanya, en el que s'interpreti amb la guitarra músiques, himnes senzills, que ens convidin a això, a adorar el Senyor, a pregar, a tenir moments espirituals íntims, personals. No crec que hi hagi massa gent que amb coratge, amb valentia i amb sinceritat puguin expressar el que hi ha en el profund del seu cor i el que significa Jesús per la meva vida. No?
Quins futurs projectes tens, Joan Marc?
Doncs ja tinc 18-20 temes més per gravar, que seria el Bàlsam 2, o Mira la
Llum
2. Després tinc altres il·lusions de gravar cançons d'un amic meu que ja va morir fa anys, cantautor. M'agradaria crear alguns temes també de lluança i estem parlant amb la dona de fer algun projecte així a nivell infantil com a estat mestre, doncs mira, d'animació i d'apropar el que és la Bíblia en els nens d'una manera divertida, genuïna, que puguin disfrutar i al mateix temps puguin aprendre qui és Déu.
Hem de dir que Joan Marc Miron viu al Cuber, al Baix Camp, oi? Ho he dit
al costat de Reus.
Al costat de Reus, i que allà també fa una vida més tranquil·la, potser que en el soroll que has captat avui venint a Barcelona.
No, no hi ha les cues d'entrada de la Diagonal. No?
I moltes gràcies. Bé, ja sabem que el material es pot trobar a Joan Marc Miron, una subscripció ràpida, senzilla, amb un clic, i a partir d'aquí es poden trobar tots els àlbums. Un missatge per acabar. Abans de compartir una última cançó de Joan Marc Miró, que volem oferir als oients. Quin missatge ens adreçaria sobre la teva música i sobre allò que podem descobrir?
El primer i més important missatge és que jo sóc un enamorat de Déu i el meu gran desig és compartir el seu amor. El missatge és coneix l'amor de Déu, experimenta la teva vida i quan el tinguis a dins, com diu la cançó Petits Detalls, amb petites coses del cada dia, el somriure, un WhatsApp, una mirada, una abraçada, una flor, com ahir, no?, que abans de dir que va ser Sant Jordi, poden marcar la diferència, marca la diferència.
I tant. Doncs amb aquests petits detalls acomiadarem ara Joan Marc Miron. Continuar endavant. Són aquests petits detalls que tu i jo sabem fer. Una flor, una mirada, una abraçada, un poema. L'art també fomenta i fa créixer l'amor i invita a l'adoració a Déu, no? Aquest art del poema, de la rosa, de l'abraçada. L'abraçada no és ben bé un art, però sí un gest afectuós.
Jo no ho sé, però quan fas una abraçada a algú que estimes, ara feia molts anys que no veia un amic, ens vam abraçar i va ser una cosa extraordinària. És gratis i és tan bonic poder dir a la gent que l'estimes, mirar-la als ulls i també dir Déu t'estima, és meravellós.
El cos i els sentits també poden dir Déu t'estima. Gràcies, Joan Marc Miron. Un plaer haver comptat amb tu. Gràcies per l'esforç de venir. Fins una altra i enhorabona per la teva música.
Un plaer haver vingut i haver patit la cua de la Diagonal per estar aquí amb tots vosaltres. Que Déu us beneixi. Qui te separarà de mi? ¿Quién te separará de mi amor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso el pecado? ¿La espada o el peligro? ¿La duda o la incomprensión? ¿Tu hambre o tu desnudez? ¿Quién te separará?
Estem sentint la cançó Quién te separará de mi, un tema amb el qual la hermana Glenda ambienta aquest diumenge 5è de Pasqua en què Jesús ens diu a l'Evangeli que ell és el cep i que nosaltres som les sarments que han de quedar unides a la vinya, a ell mateix.
Ni la muerte, ni criatura alguna podrá separarte de mí. ¿Quién te podrá separar de mí?
Resumim algunes notícies. Vam viure dimarts la Diada de Sant Jordi, que s'iniciava a nivell institucional amb la missa a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Aquest any, molt concorreguda, ha estat presidida per Josep Maria Turull, canonge i prior de la capella de Sant Jordi, i van concelebrar Eduard Rei, Caputxí i Cinto Busquet, capellà de Calella. Turull va centrar l'homilia precisament en el text de l'Evangeli del cep i les sarments per convidar tothom a donar fruit de manera abundant. D'altra banda, l'abat de Montserrat, Manel Gas, que acompanyat pel comissari del mil·lenari de Montserrat, Bernat Juliol, van inaugurar dimarts una exposició sobre Montserrat a París, amb el títol Montserrat, Monester Mil·lenaire, instal·lada fins al 26 de juny al Centre d'Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona, a la capital francesa. Estem a punt ja de viure el mil·lenari de Montserrat, que precisament s'ha presentat aquest migdia en roda de premsa a Montserrat. I finalment, destaquem que la celebració de la festivitat de la Mare Déu de Montserrat d'enguany compta amb la tradicional vetlla de Santa Maria, aquest vespre a les 10, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, demà a les 11, la missa de la patrona de Catalunya, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Fins aquí el mirall, tornem d'aquí 7 dies, a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Adéu-siau!